La meva exposició consistirà en unes reflexions que vull compartir, que són de caràcter general, no són fruit d'un treball empíric o específic de descripció. Parteixen, en tot cas, de l'assumpció d'una bona part de les idees que va exposar ahir la professora Àngels Massip, pel que fa a el catàleg de problemes terminològics i conceptuals que planteja parlar de complexitat lingüística. Per tant, jo em mouria entre la versió més especialitzada que ella anomena complèxica i les consideracions més generals que fem servir potser en una accepció més de llenguatge ordinari del que és un objecte complex. Em quedaria sobretot amb dues de les idees que ella va exposar. Per una banda, la qüestió que no hi ha, com s'ha dit en la conferència primera del matí, no hi ha objectes preexistents, sinó que és la perspectiva de l'investigador la que crea l'objecte que construeix, i això veurem que marca diferències significatives, perquè un dels tòpics que vull abordar és justament el de la neutralització oriental occidental en el cas de Catalunya. La segona idea que faria meua de les que va exposar ahir la professora Massip és que per a abordar la complexitat de les llengües i de la variació lingüística hem d'articular sistemes de naturalesa polisistemàtica, és a dir, que ens interessa mirar d'integrar al màxim d'elements explicatius sense que això represente cap mena de dilució o de pèrdua de perfils. D'acord? Jo mostraré de quins camps pretenc que manllevar informació a fi de construir aquesta versió més elaborada de la variació lingüística. Els llegiré el primer paràgraf, perquè en el dossier de resums per alguna raó misteriosa s'ha omès aquest paràgraf que diu així: fins ara la dinàmica dels canvis lingüístics s'ha entès acudint a la dissociació intern-extern. La dimensió interna s'entenia com un equilibri entre els sistemes formals d'una llengua. L'externa mirava d'incorporar les dades socioeconòmiques, polítiques i culturals com a factors explicatius de la interpretació històrica. Ambdues, però, tenien lògiques diferenciades. Avui, l'estudi de la complexitat sociocomunicativa requereix eines conceptuals i metodològiques adequades als canvis tecnològics experimentats en la societat xarxa. I això implica, entre altres operacions, assajar una vegada més la integració o eventual superació del referit parell. L'Esteve Valls ha acabat fent esment justament d'aquest intent d'abordar qualsevol fenomen de canvi lingüístic des de la doble perspectiva. Val a dir, però, que això és un desideratum que ens plantegem tantes i tantes vegades, i que tantes i tantes vegades, probablement per l'especialització en què desenvolupem el nostre treball, mai acabem d'aconseguir adequadament. Aniré de pressa i saltaré moltes de les diapositives per falta de temps. Aquesta segona sí que la tenen al dossier d'Astrats, és la que planteja que a partir de la dicotomia primera intern-extern n'hi ha tot de parells conceptuals: oralitat, escriptura, unitat, diversitat, centre, perifèria, urbà, rural, estàndard, varietats, que continuen tenint un valor instrumental, és a dir, que efectivament són conceptes que ens ajuden, però que tenen la gran dificultat que en la mesura en què comencem a gratar, en la mesura en què comencem a aprofundir sobre aquestes distincions, comencen a trontollar, comencen a fer aigua. Per tant, pretenc traslladar aquesta discussió sobre un parell de tòpics, un vinculat a la variació en el canal de l'oralitat, l'altre a la variació en el canal de l'escriptura. En el canal de l'oralitat reprenc el tema comú a les tres intervencions anteriors, no, jure que no ens hem posat d'acord. M'interessa parlar de l'orientalització del nord-occidental. S'han donat tota una sèrie de referents bibliogràfics, a més de les intervencions dels professors o dels especialistes que m'han precedit, jo volia referir-me a un treball i també per marcar la diferència en el sentit que ara comentaré de la professora Mar Massanell. El títol ja és molt expressiu perquè marca justament aspectes de la morfologia verbal que han desaparegut en aquesta acció combinada d'escola i mitjans de comunicació, que és la que en els darrers 25 anys ha gravitat sobre l'espai nord-occidental i l'ha fet que s'acosti a l'oriental, en el sentit que Anabel Gràcia ha exposat amb molta passió i amb molta convicció, d'altra banda, d'acord? Aquest treball de la professora Massanell val a dir que m'ha cridat l'atenció i jo havia fet la previsió deliberada d'incloure'l pensant que potser hi hauria redundància en la meva exposició, que seria també aduït o citat pels especialistes anteriors. No sé si l'omissió té alguna causa, és justificada d'alguna manera o és purament fortuita. Ho dic perquè el que sí que és interessant és que no és el mateix descriure un fenomen com aquest, la neutralització de la diferència de la partió occidental oriental des de dins que des de fora. Com sent part implicada i experimentant, per tant, tot el dolor que provoca tota pèrdua de la diversitat lingüística, que mirar-se des d'una perspectiva més neutral o més escèptica o menys implicada, com pot ser és el cas d'aquest treball de la professora Massanell, que, insistís, ha estat guardonat, si no vaig errat, ha estat reconegut amb el Premi Prat de la Riba de l'Institut d'Estudis Catalans. No sé si això no vol dir res o no vol dir absolutament res. La bona qüestió és que és una dada que tenim damunt la taula. Bé, la professora Massanell el que fa és diferenciar entre estàndard planificat i estàndard difós. La idea d'estàndard planificat s'acostaria a la primera exposició de l'Amanda Ulldemolins perquè hi ha una voluntat deliberada, tot i que els locutors han d'improvisar llengua quan en les connexions en directe, però obeeixen a uns models, a unes instruccions, a una certa premeditació a l'hora de produir un producte comunicatiu acostat als interlocutors o destinataris immediats. No és el mateix que l'estàndard realment difós, que és el que estudia la professora Massanell, i ho fa en atenció a determinats criteris que ens són ben familiars, perquè són els que tradicionalment s'han fet servir. Per una banda, la variable edat, com més joves són els parlants, l'influx de l'escolarització i de la recepció de productes audiovisuals és més efectiva, per tant s'aprecia que hi ha molta més orientalització dels nens que no dels adults. També passa això amb la variable més urbanització menys, és a dir, les poblacions més grans, per exemple el cas de la Seu d'Urgell en l'Hort d'Urgell, s'aprecia més tendència a seguir els esquemes de l'oriental que no els propis de la tradició d'aquelles terres. Per altra banda, hi ha també una qüestió important, i és que m'estalvia el comentari sobre quins són els marcadors d'aquesta orientalització, perquè ja han aparegut en les exposicions anteriors. Els reproduiré algunes de les taules que dona Massanell. El que m'interessa sobretot són dues coses. Per una banda, que aquest treball acaba plantejant, tot i que ho desenvolupa més aviat poc, acaba plantejant aquesta dicotomia intern-extern, en el sentit que ve a dir que efectivament les llengües tenen una dinàmica interna que, més enllà de les possibles pressions externes, evolucionen a partir d'uns principis que són els de l'economia lingüística, la tendència a mantenir un cert equilibri, l'autoregulació, resiliència, no són conceptes sinònims tots ells, formen part del bagatge del pensament complex, però sí que inviten a considerar si hi ha... dialecte central. En tot cas, és una hipòtesi que deixa caure per si algú la vol reprendre. L'altra qüestió, he d'anar molt ràpidament perquè no tinc temps de més, vull parlar de la variació en l'àmbit de la comunicació escrita, que em sembla que també és important. Alguns dels elements que jo inclouria en la construcció d'una complèxica de la variació lingüística provenen de l'àmbit de la sociologia contemporània, i en aquest cas dono els tres noms que teniu o que tenen en la pantalla: Anthony Giddens, Richard Sennett i Zygmunt Bauman. Són tres grans noms de la sociologia contemporània que han treballat molt la idea que la civilització occidental des del Renaixement està produint una dissociació dels vincles tradicionals que manteníem amb les coordenades de temps i d'espai, de tal manera que el temps cada vegada és més una realitat abstracta, com ho és d'alguna manera l'espai, i l'estadi superior d'aquest procés el tenim a internet i a tot el que representa l'aparició d'un nou tipus d'escriptors. Variació i escriptura us referís a la necessitat d'incorporar també com a part central de la descripció de les pràctiques de la variació de la llengua aquelles pràctiques textuals. M'estalvia tot el comentari de la importància que té l'escriptura, però sobre això remeta als treballs ancillars de Josep Maria Nadal, entre altres. La descripció de les pràctiques textuals dels escriptors joves a partir dels plantejaments de l'antropologia de l'escriptura i de l'etnografia del ciberespai ens porten a constatar l'emergència d'un nou tipus d'escriptor. Això, per als qui tinguin familiaritat amb la docència, tant la de nivell superior universitària com la dels nivells inferiors, constataran que hi ha una pèrdua creixent de la competència extractiva generalitzadora. Els estudiants, des de la universitat fins als nivells de secundària i primària, cada vegada tenen més dificultats per a produir textos que tinguin una capacitat d'abstracció, perquè estan formats en la hegemonia de l'audiovisual multipantalla, i això connecta, per altra banda, amb dues notes que em sembla que són complementàries i que formen part del gruix de la tradició d'això que hem anomenat la cultura humanística, i és que es dilueixen les diferències entre els productes textuals, és a dir, la literatura canònica no compta gaire, tots els productes textuals de l'hipertext venen a ser, si fa no fa, el mateix, i això encara, per a reblar el clau, encara hi ha una darrera conseqüència d'aquesta consideració del perfil dels escriptors joves, que es mouen sobretot en el ciberespai, que és la molt baixa consciència de la dimensió històrica dels productes culturals. Per tant, esbossant només, a tall pràcticament d'hipòtesi, quatre idees generals sobre com estan evolucionant els usos en la producció textual dels escriptors, o dels parlants joves, així hi ha la paradoxa de parlants escriptors, però bé, em sembla que és un aspecte que no podem desatendre, que si ens plantegem com a horitzó, i en això discreparia una de les discrepàncies que jo formularia amb l'exposició de la professora Massip d'Aires, que deia, em va semblar sentir-ho almenys així, que dialectòlegs i historiadors de la llengua havien tingut en compte la complexitat. Des del meu punt de vista, això està lluny de ser així. El que han fet és un treball benemèrit d'inventari i de descripció de la variació lingüística en temps i espai, sobretot, menys en aspectes com els mètodes quantitatius, dialectomètrics, als quals en part pertany l'exposició de l'Esteve Valls, o altres mètodes dialectals com la dialectologia perceptiva, que està molt pròxima a la sociolingüística i que en gran part ha ocupat l'exposició de la Nabel Gràcia. Per tant, jo acabo ja només insistir en aquesta necessitat d'avançar cap a una integració que no deixi fora cap de les vies d'aproximació i que crea un objecte polièdric i suficientment versàtil i amb potencialitat predictiva i descriptiva. Moltes gràcies.